A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Onze i 23 minuts del matí, aquesta tercera hora de programa, té un petit repte que per ser dilluns, oi? Però bé, intentarem que ens en sortim, eh? Amb l'Anna Coll, l'Esperanza Ruiz i un servidor, intentarem fer fàcil una terminologia molt complicada que en la vida real vol dir que hi haurà més oportunitats per a aquelles persones que vulguin fer cursos, que vulguin formar-se, que vulguin accedir al mercat laboral, que hi ha iniciatives en aquest aspecte, però que ara venen en un programa, algunes d'elles, anomenat ILOQUIT. Aquest acrònim significa Iniciatives Locals d'Ocupació per a la Qualitat i Dinamització del Sector de Serveis d'Atenció a les Persones. Què tal? Com s'han quedat? Igual, oi? Igual o pitjor, però, com els dèiem, tenim aquí a l'Anna Coll i a l'Esperanza Ruiz per facilitar-nos molt les coses. Anna, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Sort que no ho hem de vendre d'aquesta manera.
Quina barra que tens.
No, esclar, és que veritablement és una forma molt complicada de poder dir una vegada més que hi ha noves iniciatives perquè les persones es puguin formar i d'alguna manera accedir així al mercat laboral tal i com estan les coses, no?
Sí, sí, sí. A veure, això és un programa que té aquest nom que tu ben bé has dit que t'has tronxat de riure, però és un programa que ja portem fent, aquesta serà la quarta vegada o cinquena vegada que participem en un programa que s'ha dit un nom similar, s'ha dit ILOCER 2, 3, 4. Clar, nosaltres, des del centre i des dels serveis que el subvencionen, li han de posar un nom a les coses. En definitiva, és, en un moment donat, les administracions han detectat que el sector que està pujant amb ocupació és el sector de serveis a les persones, atenció a la tercera edat, atenció a la infància, atenció a la dependència.
El que ja ens havíeu insinuat en més d'una ocasió,
Exactament.
Que aquest era el sector que
Clar,
anava veritablement en alça.
I llavors aquest programa ve a donar resposta a persones que vulguin insertar-se en aquest sector, que vinguin del sector que vinguin, però que vulguin insertar-se en aquest sector. Llavors, és un programa que fa la Diputació de Barcelona en conjuntament amb el Ministeri de Administracions Públiques de Madrid, però perquè és un programa genèric, que no és els ajuntaments amb l'administració central, sinó que és Diputació. I nosaltres, aquesta vegada, Diputació ha aconseguit una cosa guapa, que estan molt contents, perquè pràcticament el 90% dels ajuntaments de les províncies de Barcelona hi participen en aquest programa. S'ha anat incrementant. Al començament, el primer programa, l'ILOCER 2, érem 12 ajuntaments, que nosaltres hi érem. I el tercer igual érem 25, i nosaltres també hi érem. Però és que ara són el 85%, em sembla que van dir, te'n recordes,
sí,
Esperanza?
Sí, sí,
el 85% dels ajuntaments de les províncies de Barcelona. O sigui, s'ha fet una feina potent, no? De manera que tothom pugui accedir a aquest projecte.
En qualsevol cas, aquesta iniciativa està, com ens deies, Anna, molt destinada a cursos que tenen relació amb l'assistència a les persones.
Sí.
Bàsicament,
sí, sí. Són itineraris globals, o sigui, les persones que participen en aquest projecte tenen una banda important de formació, han de fer cursos, però una de les coses importants d'aquest programa és que és un itinerari de formació,
sí,
un itinerari en la que la persona...
De millora de l'ocupació.
Sí, la persona ha de decidir què vol fer, ha de prendre decisions, ha de veure cap a quin sector s'encamina i pensar-ho molt bé abans. I què necessita per accedir a aquest sector?
Fem un parèntesi
aquí. I què s'ha de formar?
Quan parleu d'un itinerari, no parleu d'un curs determinat, sinó que això són diferents cursos i, per tant, la persona ha de tenir molt clar si aquesta és una feina que vol desenvolupar, perquè un cop estigui dins de l'itinerari, evidentment, s'han de complir tots els cursos i s'ha de complir tota una sèrie de requisits perquè al final aquesta persona pugui ja demostrar una formació en aquest àmbit determinat, no?
Per una banda hi ha això, l'itinerari, la formació i després les pràctiques.
D'acord.
Que són pràctiques...
Tan importants com l'altre,
sí,
no?
Sí, de manera... dintre del programa aquest és obligatori,
D'acord.
És obligatori fer pràctiques, como, digamos, eje fundamental del programa.
Entesos.
Perquè s'ha vist que és una manera molt important d'inserció laboral.
Per tant, aquesta formació en una empresa que després pot portar, evidentment, la possibilitat d'incorporar-se a la plantilla d'una empresa, no? El darrer cop que parlàvem d'assistència a les persones, jo no sé si...
Era aquest projecte segur que era el mateix.
Coincidireu també totes
dues.
Aquesta és una feina que majoritàriament ha tingut en les dones
sí, un paper...
més interès que no pas sí, en els homes,
sí,
no?
Sí, perquè sempre ha sigut la feina que ha fet la dona a casa. D'una manera informal ha sigut la dona, i per això ara també, doncs, el que volem és que aquesta dona que treballava a casa o en altres domicilis, doncs que lo faci d'una manera professionalitzada. Esto és una manera de que ho faci, no? Fer la formació, la gent, de professionalitzar. Sí, sí. O sigui, molta feina que estan treballant en negre, sí. Doncs és una manera de dir, doncs mira, ara tens la formació teòrica, tens també la pràctica i tens l'oportunitat de treballar en un altre lloc.
D'acord, i segurament en un lloc d'una més alta qualificació, no, Esperanza?
Sí,
és a dir,
sí,
tantes persones que ajuden a tantes altres i, com deia l'Esperanza bé, doncs en unes circumstàncies, diguem-ne, de treball poc segures o poc garantides, doncs ara hi ha la possibilitat que aquestes persones, desenvolupant la feina que feien, es puguin formar encara millor com a professionals i puguin exercir la seva feina en un àmbit legal
sí,
millor,
sí.
més ben estipulat.
Sí. I jo volia comentar una cosa, també dintre d'aquest àmbit que estem treballant ara, cada vegada tot el sector es va professionalitzant. El 2015 totes les empreses que es dediquen al servei a les persones, residències, centres de dia, han de tenir un personal determinat format d'una determinada manera, amb una qualificació professional. Llavors, les empreses també tenen aquesta necessitat de tenir gent formada en diferents àmbits.
Perquè cada quan arribi més, el moment, sí, puguin demostrar que la seva plantilla hi ha les persones qualificades.
En principi, les formacions requerides són formacions que passen per ensenyament, diguéssim, formació professional, però tota la formació que s'està decidint de fer dintre dels projectes aquests de l'Iloqui,
sí,
i de tot el que s'està fent ara de formació de serveis a les persones, com a mínim cobreix mòduls de la formació professional futura, de manera que les persones que s'avancin i vagin fent formació dintre d'aquest sector i fain un curs, saben que com a mínim tenen una part d'aquella formació que d'aquí uns anys serà necessari. Com el Pla Bolonya amb els nanos, pues, o amb universitari, ja tindran crèdits de futur. Això és un esforç també de clar, els que fan lleis publiquen i després les empreses es moren de por perquè diuen, tinc que adaptar la meva
gent. Us fiquem també una pregunta de peu de carrer. Ens imaginem una senyora, una dona d'uns 45 anys que s'hagi pogut quedar sense feina o que ja no hagi de cuidar les criatures de casa seva i pensi, doncs bé, em vull incorporar en aquest programa i que pensi, però esclar, fa molts anys que no estudio, jo tinc molt poca formació... Això pot ser un obstacle molt important per mi o no?
No, cap, perquè és una formació que està pensada per a gent que no té una formació específica. O sigui, que és una formació ocupacional.
D'acord, o sigui, que no cal patir per dir, a veure si no un sabré o a veure si no.
En aquesta professió jo penso que el que se necessita és vocació. Més que...
Això està clar.
Sí, vocació, més que uns estudis previs. Això és el més important,
i és el que més
agradi la feina.
I és el que més es busca, no?
Sí, clar, perquè és el més important, no?
D'acord, tot i
que... La formació ja se li donarà.
La formació li donarà...
Claro, la formació vindrà, però la vocació nosaltres no la podem donar.
D'acord.
I a vegades hi ha persones que tenen vocació i tenen ganes, però també han de veure cap on s'orienten. Perquè és un sector... que és dur treballar amb el sector serveis a les persones,
això ha
dur.
De ser vocacional
i no és donar de berenar només a l'avi, és moltes coses durant el dia, la cura diari, i les persones amb residències tenen possibilitat de tenir horaris de dia, de nit, de tarda, de matí, cap de setmana,
i amb situacions específiques que poden ser molt complicades.
Amb aquest projecte, l'Esperança, que és la que normalment assessora més a totes les individualment a cada un, es tracta de que la persona pugui prendre la decisió abans, de dir, vera, jo em veig capacitada, tinc la... o capacitat, ojo, també, ojo amb el senyor.
És que us anava a preguntar això, també. Sí, sí.
Em veig capacitat per dedicar-me a aquest sector, de poder accedir-hi, que no tingui que renunciar al lloc de treball per dir, no, jo és que a les nits no puc treballar, o al cap de setmana no puc. Bueno. Un enfermer, una enfermera o una persona de sanitat diu, no, jo puc. Pues hem d'ajudar la gent a prendre decisions d'aquest estil,
d'aquí que ens comentis, Esperança, això de la vocació, no? fonamental, no?
Sí, sí, y aparte, bueno, también es importante que sàpiguen, claro, lo que es la parte laboral, lo que suposa treballar en la gent gran, no? O treballar en una residencia, no? Eso también es muy importante. Otra cosa que también se ha de treballar.
Això ho podeu veure aviat en una entrevista? L'esperança que es troben tantes persones a davant i hi ha un cert ull clínic de dir, aquesta persona em sembla que no, aquesta persona em sembla que sí.
Sí, sempre, home, jo sempre procuro ser, a vegades penso que soy una mica dura, no?, quan parlo d'això, però penso que és molt important parlar clarament, no?, de les dificultats que té aquesta professió. I sí que se ve ja en una, perquè la gent va dient, no?, doncs, ah, és que quan comença, és que clar, jo a la nit possiblement no puc, doncs ja veus que no sempre tothom pot.
D'acord, d'acord. És a dir, hi ha d'haver una convicció personal.
Clar, ha de saber, ha de reconèixer.
Sí, sí, de reconèixer les seves capacitats i les seves limitacions.
Sí, exactament.
Per tant, això és bàsic perquè després tot pugui funcionar o si no funciona acabarà sent un treballador frustrat a la seva feina.
Sí, i sobretot també és important perquè les ofertes de lo que és la formació són molt limitades. I també això és molt important. La gent que va a fer la formació, doncs que sigui conscient que va a treballar. Després no sabem el que pot passar, però
tant,
en principi sí que ha de tenir la convenció,
sí, la convicció
de que vol treballar, que aquesta és la seva...
I per això us demana també a vosaltres que sigueu molt estrictes en aquest procés de selecció, perquè no hi ha tantes places com pugui semblar.
Clar, hem d'aquells recursos, com diu, doncs...
De tota manera, us comentem... Esclar, fins on pugueu. Això és una feina segura.
Hi ha molta feina en aquest sector actualment.
Hi ha molta feina en aquest sector.
El que passa que hi ha feina amb aquestes condicions que diu l'Esperança, amb persones que puguin accedir a aquesta feina. No perquè sigui un sector que estigui en creixement, vol dir que pugui absorbir a tothom que vulgui treballar. Perquè hi ha persones que volen treballar però que realment no tenen la disponibilitat.
Aquest matís és molt important.
Sí.
Eh?
Llavors, també hi ha una cosa, jo penso, important... que cal dir que tot aquest projecte que has vist amb aquest nom tan raro, que t'hi ha desqueixat, hi ha hagut un treball previ que s'ha fet durant un any, tot aquest 2009, i va haver un procés de tota la comarca del Garraf treballar i fer un diagnòstic de com estava el sector. Quines eren? Es va fer un recull de totes les empreses que hi han de serveis a les persones, residències, tallers, centres per discapacitats, tot el que hi ha del sector serveis a les persones a la comarca.
Sí.
Quins llocs de treball tenen coberts i quins llocs de treball necessiten cobrir. De manera que tenim el que ells han dit, un mapa de serveis, que això sí que és fàcil d'entendre, un mapa de serveis i vacants. De manera que ens dona una eina per poder treballar, que més o menys era una cosa intuïtiva, que dius, bueno, sí, el sector serveis puja, però realment les empreses, se'ls va fer una enquesta a totes les empreses del sector, diguent-los, tu què necessites, quants treballadors tens,
les previsions de personal, les previsions de tot,
quines previsions, quines
perquè,
vacants,
perquè tant Esperança com Anna, un lloc de treball en aquest àmbit ha de tenir les mateixes regles, sigui públic, privat, o lloc on es desenvolupi, és a dir, un treballador en l'àmbit privat, ho pregunto perquè qui més qui menys deu pensar hores d'ara bé, Sitges s'està construint ara una residència, per dir-ho d'alguna forma, una residència, un centre, com vulguin, a la zona de la Plana Est, darrere l'escola de música, i qui més pot pensar, bé, les places que es puguin demanar en un lloc d'iniciativa privada han de respondre als mateixos requeriments que una plaça en un lloc, és a dir, li poden demanar el mateix a una persona per treballar en una residència, sigui qui la gestioni.
Sí, de fet, a veure, la majoria de centres i residències i espais que tenim són centres concertats.
D'acord.
O sigui, tot el que és fundacions, entitats, tots són centres concertats i tots demanen els requisits que necessiten.
Vull dir que això és com les escoles, eh? A un mestre se li demana, i de la mateixa manera una persona que treballa a l'assistència, cada vegada més.
I a vegades hi havia més flexibilitat per dir, bueno, jo et conec en tu, sé que seràs bo,
això em refereixo.
No tens la qualificació, però cada vegada més es demanen uns mínims i després, ara vindrà l'administració dient, ei, que tens que tenir la gent formada, de la mateixa manera que en un menjador escolar no entra a treballar ningú, absolutament ningú que no tingui, salvo excepcions que no coneixem, ningú que no tingui el títol de monitor perquè diu, no, requisit per entrar en un lloc d'aquests, tenir el títol de monitor de lleure, perquè la Generalitat ha dit, els meus nens no se'ls mira ni els hi dona
una persona,
una persona que no sàpiga treballar amb nens. Quin requisit mínim tenim aquest? Llavors, a veure, que ho dic molt a lo bruto,
sí, però perquè tothom ens entengui, per treballar en el sector assistencial també farà falta una sèrie de requisits i una formació. I això van adreçats aquests cursos. Parlàvem de les dones, però l'Anna ens deia no, i els homes també, encara que no formin part, venen pocs homes a preguntar per aquestes...
Ara cada vegada són més els homes que venen, però també és per un motiu, suposo jo, de treball, jo penso que sí, i la veritat és que és una manera d'aconseguir treball molt fàcil, perquè no són massa els homes que fan aquest treball. I a vegades pues, també hi ha demanda.
Les empreses volen igualtat. Sí. Ells tenen residents i residentes. Sí. I volen
I els usuaris també ho agraeixen molt.
Tornem a estar amb aquella qüestió de sensibilitat, que deia l'Esperança, no? que hi ha l'Anna, hi ha quelcom més que no està regulat, i és aquella sensibilitat que moltes persones diuen, no, jo prefereixo... M'agrada més que em tracti un home o una dona.
Hi ha aquelles petites coses que poden haver-hi. El que passa que aquesta professió també té un hàndicap, i és el salari. Per això, moltes vegades els homes no han accedit a aquesta professió. No?
Els salaris són molt baixos.
No són els més alts. Això també s'ha de reivindicar, no? Perquè és una cosa important.
Sí. Cosa que totes les jornades i totes les conclusions de totes aquestes jornades...
Es posa de manifest.
I a vegades hi ha qui diu que si fos un sector més masculinitzat, els salaris serien més adequats. Sí. És trist, però és així. Si fos un sector en el que intervinguéssim majoritàriament els senyors, estaria més ben pagat.
O potser perquè ens costa molt de reconèixer la labor, allò que passa darrere la porta d'una residència, o ens costa molt veure-ho, la feina, ens costa molt atorgar-li valor, aquella feina.
Jo penso que s'està en el camí, Jo penso que estem en el camí, perquè cada vegada més la gent entén que els professionals són professionals. I jo penso...
Però esclar, quan l'Esperança ho deia, suposo que el problema rau en què no es troba la valorització adequada a aquesta feina, que és una feina tant de convicció personal
de
convicció,
i de motivació. I és un treball que s'ha de fer i que, a més, és molt important. Jo penso que és molt important, perquè és cuidar a les persones grans, que nosaltres tenim grans un dia.
Valdrà aquesta mateixa formació per a aquelles persones que en algun moment, si algun dia s'implanten els serveis d'atenció domiciliària, també?
Clar, dintre d'aquest programa també hi ha formació per atenció a domicili, perquè hi ha una part també de gent que ha de treballar i que va treballar amb això, no? Aquí a Sitges, per exemple, no ho hem proposat de moment com el cuidador personal a domicili, però sí el treballador familiar. Com estem en col·laboració a tota la comarca, treballem en equip, hi ha formació que es farà a Sitges i no es farà a Sant Pere de Ribes. Hi ha formació que es farà a Sant Pere de Ribes i no es farà a Vilanova.
Per tant, es complementaran
llavors,
les diferents formacions.
Llavors, treballador familiar, per exemple, es fa a Vilanova, auxiliar de geriatria es fa a Sitges, i cuina i bugaderia el fan a Vilanova, i monitor de lleure el fem a Ribes i a Sitges. Ens hem mirat d'organitzar tots els serveis de la comarca perquè, com tots participem en el projecte aquest, pugueu oferir els cursos el màxim de formació possible als usuaris d'aquest projecte.
Ens queden 5 minuts i volem saber quan es faran els cursos, com, en què consisteixen, les persones que s'hi poden adreçar. Esperança.
A veure, està pensat començar el programa ara
en juny.
En juny començarà el que és el programa, tot el que és l'informació, les entrevistes d'acollida, fer els itineraris, tot això es farà ara en juny, juliol i així. El que és la formació específica, doncs
al setembre.
Al setembre se començarà.
O sigui que el juny ha de servir per
fer
tota la selecció,
per fer tots els itineraris de cada beneficiària o beneficiario, i després ja anirà pues, la gent on depèn de la formació, doncs
es dirigirà o cap a Sitges o cap a Vilanova
I també pot ser que hi hagi una formació que estigui en Castelldefels i tingui una usuària que li interessi, doncs podrà anar-hi a Castelldefels.
Quantes places disponibles? Aproximadament?
Doncs entre 25-30.
Sí, unes 25-30.
Mínim 25 places tindrem.
Però bueno, si contem els cursos i això serien, es doblaria més o menys 25-30 de sí. Podem comptar, podem acollir unes 50 persones més o menys, comptant que farem la formació, que farem tot, sí.
D'acord, aquest itinerari començarà el mes de setembre, sí. I quan finalitzarà tot aquest període, diguem-ne, doncs, comptant cursos, les pràctiques, tot plegat?
Finalitzarà con la inserció laboral. En principi, con la inserció laboral acabarà.
D'acord, però vull dir, és un
però
període...
És un període llarg.
Això em refereixo.
Sí.
És a dir, les persones que es puguin fer un cert calendari per dir, sí, mira, si començo ara, més o menys què?
Tot... Per exemple, una persona que comenci a fer la formació en setembre...
El setembre,
doncs a finals de gener, no? Setembre, sí.
A finals de gener acabaria el curs, després tindria que fer les
pràctiques. Pràctiques de 80 hores a final de gener-febrer. No, està així, sí. Sí.
I després hi ha tota la part d'inserció laboral, sí, de fer el seguiment de la inserció. Mm-hmm. Però aquest programa té una cosa, una altra gracieta, i és que la gent es pot anar incorporant, sí, perquè per exemple cursos, nosaltres ara en fem un, també farem un curs, aquest curs d'auxiliar de geriatria, però després a continuació farem un curs de cura de discapacitats, d'atenció a discapacitats, que és una reivindicació que volíem, que portem temps,
sí, cercant-la, demanant-la,
i faríem aquest curs específic.
Esperança.
No, és que també jo volia afegir que també és un curs per a gent que té una formació específica i fa molt de temps que no treballa
i que es vulgui, doncs, reciclar.
Aquí, això mateix, pot venir, pot fer unes pràctiques, o sigui que està obert a tothom que vola, que té experiència o té formació i vol treballar, i
d'acord,
té incorporar-se al
per
treball.
Per aclarir encara més els conceptes, aquelles persones que s'acostin a un nivell 10 amb l'interès de formar part d'aquest projecte, què en diuen? Escolta'm, jo vinc per allò dels cursos d'assistència a les persones.
Doncs, qualsevol cosa.
Sí, i altra cosa que és molt important, sí, és que ha de ser una persona aturada, estar inscrita en
l'oficina de treball.
Això és important.
Fonamental.
Requisit, això i després la vocació.
D'acord, o potser gairebé primer la vocació i després
això. Sí, perquè l'altre és fàcil de solucionar.
Perquè és més fàcil apuntar-se a l'atur que no que li vingui la vocació.
La vocació no. Bueno, hi ha gent que diu no, i després quan cune...
Sí, aleshores s'hi comença, sí, a trobar, sí, no? Però també, en general, diguem-ne que la vocació s'ha de portar,
sí,
perquè
sí,
no baixa com l'esperit sant, això, 11:44 minuts, tot això és a punt de començar. Com han dit l'Anna Coll i l'Esperanza Ruiz, el mes de juny començarà tot el que és la tramitació de les proves de selecció i de l'inici d'aquest llarg període, llarg de formació i de pràctiques per a aquelles persones que vulguin desenvolupar la seva carrera laboral dins el món de l'assistència a les persones, amb un ventall de possibilitats diferents.
Sí. Vicenç, ja ho tens claríssim.
Veus com és més fàcil, és que és més fàcil dir-ho així,
ja
que
està.
No dir iniciatives locals d'ocupació per a la qualitat i dinamització del sector de serveis d'atenció a les persones. Ho veus com és més fàcil?
Bueno, però el nom no l'ha posat jo. Pensa que pobres els de la Diputació devien estar pensant i després ho tenien que traduir al castellà.
Doncs escolta, van pensar moltes hores, sí, perquè sortís un acrònim tan llarg, i van sortir. Però en qualsevol cas, la intenció és aquesta i, per tant, important sobretot que aquelles persones interessades o que creguin que això pot ser una sortida professional en el futur, doncs tenen l'oportunitat de passar pel nivell 10 al carrer Gabriel Pallarès número 12 i d'entrada informar-se, i després ja els diran tots i cadascun dels passos que s'han de fer. Esperança, gràcies per ser aquí amb nosaltres. Anna, gràcies igualment.
Gràcies a tu.
Tornem de seguida.